Catalunya Informació.
Bon dia, és la una. Junts consuma el trencament amb el PSOE i tombarà els tres decrets llei clau per a Pedro Sánchez, entre ells el que augmenta les pensions i manté els descomptes en el transport públic. Míriam Nogueras acusa el govern espanyol de fer-lo xantatge i Esquerra Republicana li retreu votar amb el PP i Vox. El Banc Sabadell fa aquesta tarda un Consell d'Administració extraordinari per aprovar el retorn de la seu social a Catalunya. Va marxar a Alacant arran del procés. Ara torna en un context polític diferent i enmig de l'opa hostil del BBVA. El president Illa ho vincula a la seguretat jurídica i l'estabilitat política que hi ha ara mateix a Catalunya. La Generalitat obligarà que la meitat de tot el menjar en escoles, hospitals i centres públics sigui de proximitat. Segons el conseller d'Agricultura, el percentatge actual és del 20%. Ho ha argumentat per sostenibilitat i per beneficiar els productes locals. Els lloguers de temporada s'han disparat a Catalunya coincidint amb la limitació del preu del lloguer habitual. El nombre de contractes s'ha multiplicat per 6 en 5 anys i els preus s'han enfilat en un 90%. Són dades de l'Incasòl, a qui ha tingut accés als serveis informatius de 3CAT. El segon tall ferroviari per desdoblar l'R3 entre Parets i la Garriga, el Vallès Oriental, començarà després de Sant Joan. S'allargarà un any, el doble del previst. La plataforma d'usuaris retreu falta de planificació pel retard que arrosseguen els treballs. Inspecció de Treball multa Glovo amb 30.000 euros per una falta molt greu, segons ha pogut saber Catalunya Informació, per fer preguntes íntimes al qüestionari d'una oferta de feina. L'empresa demanava l'orientació sexual i la identificació de gènere i d'ètnia, com va explicar fa uns mesos Catalunya Informació. Un tribunal neerlandès força el govern a tallar les emissions de nitrogen als Països Baixos des d'ara i fins al 2030. La sentència respon a una querella de Greenpeace que denuncia l'agricultura intensiva, l'excés de trànsit i el creixement de la construcció. La Faràndula de Sabadell estrena dissabte Push, una òpera inspirada en un supervivent de l'Holocaust. La va compondre fa una dècada el britànic Howard Moody, quan va descobrir la història del pianista belga Simon Gronowski. Tots n'han reivindicat la vigència en l'època actual d'ascens de l'extrema dreta. Els esports.
El Barça celebra l'accés directe als vuitens de la Champions masculina després d'una victòria al descompte per 4-5 al camp del Benfica. El Liverpool lidera la classificació dels 32 equips de la Champions i l'equip blaugrana ocupa la segona plaça. A les 9, avui, Milan Girona, amb transmissió a Catalunya Ràdio des de mitja hora abans. Els gironins esgoten les últimes opcions de ser els setzens de final. A les 7, semifinals de la Supercopa femenina, Barça, Atlètic de Madrid i per TV3.
I el temps, pugen les temperatures màximes, valors entre els 15 i els 20 graus que seran freqüents. Es pot arribar a superar els 20 a les comarques de Girona. Més estones de sol al nord-est i núvols a la meitat oest amb alguna precipitació feble, sobretot al Pirineu Occidental. És la 1:04.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Comencem el Catalunya al dia valorant les conseqüències de la decisió del Banc Sabadell de retornar la seva seu social a Catalunya. Es farà oficial a la tarda un cop ho aprovi el Consell d'Administració. El Sabadell va ser una de les empreses que, després del referèndum de l'1 d'octubre, va marxar de Catalunya, però a ningú se li escapa que el moment actual coincideix amb l'opa hostil que li ha llançat el BBVA. Avui tenim una dada objectiva que confirma que amb la limitació del preu del lloguer s'han disparat els de temporada. Segons dades a què hem tingut accés als serveis informatius de 3CAT, des de l'any 2019 s'ha multiplicat per 6 aquesta modalitat de lloguer i els preus han pujat un 90%. Mentrestant, a Barcelona, el sindicat de llogateres està explicant l'acte de protesta que han convocat per divendres 31 de gener, la setmana que ve, pel desnonament de la Casa Ursola a l'esquerra de l'Eixample, perquè l'actual propietari la vol convertir en un altre altre bloc de pisos turístics i encara hi viuen 4 llogaters habituals. A Lleida, un jutjat mercantil ha perdonat el deute més gran fins ara de tot l'Estat, en base a la llei de la segona oportunitat. Són 7 milions i mig d'euros de deute perdonat d'un empresari de la construcció que amb la crisi de l'any 2008 es va declarar insolvent. Anirem a Vic, on aquest matí la directora general de Transports i Mobilitat ha confirmat que el tall per desdoblar la línia R3 de Rodalies Renfe entre Parets i la Garriga s'allargarà un any, el doble del que estava previst. Les obres començaran després de Sant Joan i sentirem els veïns del barri de la Mina de Sant Adrià de Besòs que després de l'últim tiroteig indiscriminat de fa ja uns dies reconeixen que tenen por i denuncien poca acció policial. Al Catalunya al dia el fem en Quim Balaguer, l'Elisenda Sort, en Dani Jiménez, en Joan Arroyo i els serveis informatius i tècnics territorials de Catalunya Ràdio. Comencem.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Però primer de tot ens n'anem cap a Madrid, després que Junts ha consumat el trencament amb el PSOE i aquest migdia tombarà els decrets llei clau per a Pedro Sánchez, entre ells el que augmenta les pensions i també el que manté els descomptes en el transport públic. Des del faristol del Congrés, la portaveu de Junts ha criticat durament els socialistes i els ha advertit que no podran comptar amb els vots de Junts fins que no es compleixin els acords signats. Explica'ns-ho, Madrid, Àngels Lafuente, bon dia.
Hola, bon dia. Amb una intervenció molt dura carregant contra el govern espanyol, Míriam Nogueras ha parlat de xantatge, de no complir amb els compromisos pactats i, per tant, ha sentenciat la portaveu de Junts.
El que avui tomba Junts és el trilerisme. És la mentida, la seva mentida, la seva gandoleria, les seves manipulacions, la seva prepotència, el seu xantatge, els seus incompliments.
Són els arguments de Nogueras per tombar el decret òmnibus alhora que proposa l'executiu de Sánchez que tornin a enviar al Congrés un decret amb la revalorització de les pensions i les bonificacions al transport. Junts hi votarà a favor. La resposta del ministre Félix Bolaños no s'ha fet esperar.
Si finalmente decae, a mí me gustaría decir que cuando en febrero los 12 millones de pensionistas vean que su pensión ha bajado, que se acuerden de que ha sido el Partido Popular en compañía de otros. Y cuando mañana los usuarios del transporte público vean que ha subido el precio de su billete, que se acuerden que ha sido el Partido Popular en compañía de otros.
Nogueras també ha disparat contra Esquerra, els acusa de cedir al PSOE, uns atacs que han provocat la intervenció de Gabriel Rufián, que un cop més ha situat els de Puigdemont amb el bloc del PP i Vox.
Estem fins als nassos que enganyin a la gent. I ens preguntem fins quan alguns partits catalans seguiran menjant-se aquests gripaus i aquest xantatge.
Sí, vostès són molt de dretes. Són tan de dretes que ara voten amb PP, amb Vox, per la seva vergonya. Vergonya que ara potser no senten, però que en un futur tornaran a sentir.
La decisió de Junts impedirà al govern espanyol aprovar la pujada de les pensions o les bonificacions al transport públic, però també altres mesures com ara les ajudes pels afectats per la Dana, la suspensió dels desnonaments i els talls dels subministraments bàsics a famílies vulnerables. Pel que fa al segon decret, prorrogar l'impost a les energètiques, l'executiu espanyol ja tenia coll avall que no prosperaria. Junts i el PNB hi votaran en contra. Mentre el tercer decret, la reforma de les pensions, serà l'únic que salvarà el govern. El PP, tot i no compartir com s'ha negociat, ja va anunciar que hi votarà a favor.
Doncs veurem com acaba tot plegat. Gràcies, Àngels Madrid. Bon dia.
Adéu, bon dia.
El retorn de la seu social del Banc Sabadell a Catalunya serà oficial aquesta tarda, quan aleshores es reunirà el Consell d'Administració Extraordinari, que aprovarà la tornada a l'edifici històric de la plaça de Sant Roc de la ciutat de Sabadell. L'havien traslladat a Alacant, en ple procés independentista l'any 2017, i malgrat que s'havia descartat en diverses ocasions, ara torna enmig de l'OPA hostil del BBVA. El Sabadell no és la primera empresa que reverteix la seva marxa a Catalunya, però sí la més important, i ara hi ha qui confia que la segueixin d'altres. De seguida els assentim. Abans buscarem la primera valoració que fa el govern català d'aquest trasllat. De fet, el president Salvador Illa considera que és una bona notícia, que confirma, diu, que Catalunya va pel bon camí en termes de bon govern, d'estabilitat i de seguretat jurídica, i és el que ha dit a la Fira de Turisme Fitur, que es fa a Madrid, on ha coincidit, per cert, amb el president valencià, Carlos Mazón, i han comentat aquesta qüestió perquè, recordem d'on marxa ara el Sabadell, és precisament d'Alacant. I a Fitur, a Madrid, tenim l'enviada especial, Núria Oriol. Bon dia.
Hola, bon dia. Doncs així és. El president de la Generalitat ha fet fa just uns minuts la primera valoració pública sobre el retorn de la seu social de Banc Sabadell cap a Catalunya. Per ella és una bona notícia que referma la confiança que hi ha de nou amb el país. El president ell ha coincidit amb el president valencià Carlos Mazón, que també es troba aquí a Fitur durant el recorregut de la comitiva d'autoritats amb el rei, que ha servit per inaugurar, de fet, el certamen. Breu conversa en què han pogut parlar d'aquest anunci del Banc Sabadell amb fair play, amb bon to, i en què s'ha imposat el respecte per part dels dos líders davant d'una decisió que situen estrictament en l'àmbit empresarial. De fet, el govern no ha intervingut en cap moment en el pas del Banc Sabadell ni en les altres dues empreses que també han retornat la seva seu cap a Catalunya els últims mesos, coincidint amb la legislatura de Salvador Illa. A l'octubre, recordem, arribava l'anunci dels laboratoris Ordesa, després al desembre la Cimentera Molins,
I ara tenim algunes dificultats, però, Núria, tenim en aquests moments possibilitat de sentir aquestes primeres declaracions del president Illa, un cop doncs, aquesta tarda es confirmi finalment que sí, que el Sabadell torna a Catalunya.
Crec, ho dic amb tota modèstia i amb tot respecte, que confirma que anem pel bon camí. I quin és el bon camí? El bon camí és el camí del bon govern, el bon camí és el camí de l'estabilitat institucional i el bon camí és el camí de la seguretat jurídica. És el camí de la confiança, és el camí de mirar endavant, d'apostar per al futur.
Els agents econòmics catalans es feliciten per un retorn que fa temps que reclamaven i els experts hi veuen també un intent del Sabadell d'entorpir l'OPA del BBVA, Jordi Canal.
Sí, en els últims mesos, bona part de la societat civil, econòmica, política de Catalunya han fet costat al Sabadell davant aquesta OPA hostil i amb el canvi de seu l'entitat podria reforçar aquesta pressió, segons apunta el catedràtic d'Economia Oriol Amat en declaracions al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
Amb aquest moviment que ha fet el Sabadell també pot aconseguir més suport institucional, social, polític i no oblidem que és una OPA on el govern espanyol hi té molt a dir i en aquests moments el govern català té una influència important en el govern espanyol. Per tant, cada un dels dos bancs està movent les seves peces.
Sigui com sigui, patronal i sindicats confien que altres empreses que van marxar facin el mateix. Josep Sánchez Llibre, president de Foment del Treball.
És una gran notícia perquè estem convençuts que moltes altres companyies que varen marxar doncs, facin exactament el que està fent el Banc de Sabadell i Ciments Molins i, per tant, doncs, això, sense cap mena de dubtes, pressuposarà també que Catalunya torni a ser o torni a agafar el lideratge econòmic de la política espanyola.
Les mirades es dirigeixen ara a CaixaBank, fons de l'entitat que presideix Tomàs Muniesa, però diuen que no estan estudiant el trasllat de la seva seu social de València a Barcelona.
Els lloguers de temporada s'han disparat, s'han multiplicat per 6 en els últims anys a Catalunya. Si el 2019 se'n van firmar uns 3.000, l'any 2023 van ser 18.000 i els preus s'han enfilat més d'un 90%. Són dades de l'Incasòl, a què ha tingut accés als serveis informatius de 3CAT, Pilar García.
Sí, són dades que evidencien que la limitació del preu de lloguer habitual ha disparat els contractes de temporada en detriment dels de llarga duració. I, per tant, en molts casos poden suposar un frau de llei. Mariona Segú és professora d'Economia de la Universitat Sergi de París.
Els lloguers de temporada és un tipus de contracte que és legal. El que passa és que existeix una desigualtat en el poder de negociació entre el propietari i el llogater. Pot ser que estigui passant que molts llogaters estiguin acceptant contractes de temporada, tot i que això no respongui a les seves necessitats ni als seus desitjos.
Alguns exemples. A Girona, durant tot el 2023, fins al setembre del 24, es van fer 1.064 contractes de temporada, 840 més que tots els firmats del 2018 i el 2019. Durant el mateix període, a Barcelona van passar de 3.900 contractes de lloguer de temporada a 18.400, 5 vegades més. A la capital catalana, un de cada 5 nous contractes d'habitatges ja són de temporada. Alhora, el preu del lloguer de temporada s'ha enfilat més d'un 90% en 5 anys. Al tercer trimestre del 2019, el preu mitjà a Catalunya era de prop de 600 euros i al tercer trimestre del 2024 superava els 1.100.
Doncs en aquest context, compte enrere per 5 llogaters que viuen a la Casa Ursola de Barcelona i que estan pendents de ser desnonats. L'actual propietari vol convertir aquest edifici a l'esquerra de l'Eixample en un nou bloc de pisos turístics. El sindicat de llogateres ha convocat una manifestació per divendres de la setmana que ve, que és per quan està previst el primer llançament. És la principal acció de protesta que, de fet, s'acaba d'explicar a les portes d'aquest edifici del carrer Calàbria de Barcelona, on hi tenim una unitat mòbil amb el David Mendoza i Miquel Jarque. Miquel, bon dia.
Hola, molt bon dia, Marta.
Ara mateix, la situació aquí, quina és? Perquè no tots els inquilins estan en la mateixa situació.
No, mira, com deies, hi ha un total de 17 habitatges, hi ha 5 dels llogaters demandats, però n'hi ha 8 de renda antiga, 6 encara amb contractes entre 6 i 7 anys, que estan pagant entre 700 i 1.000 euros de renda. Fa 4 anys tot el bloc va ser adquirit per un fons d'inversió, la voluntat era fer pisos turístics. Carme Alcarazo, portaveu del sindicat de llogateres, parla d'un cas paradigmàtic a Barcelona.
Reuneix tots els problemes als que avui s'enfrenta la ciutat de Barcelona. El problema dels lloguers temporada, el problema de les expulsions injustificades, el problema de tenir contractes curts i el problema de tenir inversors que venen aquí per comprar pisos, triplicar beneficis i fer-nos fora.
De fet, ara, a banda d'un pis buit, n'hi ha 7 que ara mateix ja són lloguers de temporada. En Josep, el veí que ha de ser desnonat divendres 31, explica que el moviment social que ha despertat el seu cas va més enllà de la seva circumstància.
Ja no ho fem per nosaltres, ja ho fem per els milers de persones que s'han posat en contacte amb nosaltres, blocs sencers que estan vivint la mateixa situació, persones llogateres que se'ls acaba el contracte en els pròxims anys i ja saben que corren el mateix risc.
En el cas del Josep no trobem un perfil de persona vulnerable. Ell és mestre, ho ha explicat, però sí que és un cas de pressió immobiliària pel turisme que s'està replicant doncs, a tot el país.
Aquest cas, com explicaves, Miquel, s'està convertint en un símbol del que està passant a moltes ciutats de Catalunya. Quins suports estan rebent els veïns?
Doncs mira, són més de 200 entitats, entre les quals el sindicat CGT i USTEC, perquè ell és mestre, però hi ha associacions de veïns, moviments feministes, s'han previst cassolades, manifestacions i protestes fins divendres de la setmana que ve. Aquest desnonament també té el rebuig a bona part de l'escena artística. El suport més sonat, el recordareu, el va fer l'actor Enric Auqué, premi a millor actor secundari durant la gala dels Premis Gaudí aquest cap de setmana passat, però hi ha previstos més suports de l'escena musical, amb, per exemple, un programa de concerts fins al dia del desnonament, Marta.
Gràcies, Miquel Jarque, bon dia.
Molt bon dia.
En canvi, a Girona hi ha hagut un acord entre els propietaris i els llogaters de 4 blocs de pisos molt degradats aquí i que es volien reconvertir en una residència d'estudiants. Són els habitatges Barceló, situats als afores de la ciutat, al barri de la Creueta, molt a prop del Parc Científic de la Universitat. Fèlix Martín, concretem què han pactat?
Hola, bon dia. Doncs els veïns i el fons francès que en va adquirir la propietat l'any passat han pactat que es faci una rehabilitació integral de l'edifici i que la vintena de famílies que hi viuen no hagin de marxar i puguin continuar pagant lloguers assequibles d'entre els 200 i els 350 euros. Al final, amb la mediació de l'Ajuntament, s'ha tancat un conflicte que va derivar en mobilitzacions veïnals. Fins i tot van denunciar pressions per part d'una empresa especialitzada en desocupacions per obligar-los a marxar. La reforma costarà 1,5 milions d'euros i ja tenen llicència d'obres. Sergi Font és el tinent d'alcalde d'Urbanisme.
El que s'anirà fent és portar les diferents famílies cap als blocs que es rehabilitaran al final de tot. Som molt conscients, i ells també en són molt conscients, i tenen un especial interès, que al costat hi ha tot el Parc Científic de la Universitat de Girona i, per tant, vol treballar els pisos que es puguin oferir també a l'entorn de les persones que estan ja sigui treballant o estudiant a la universitat o al parc tecnològic.
L'edifici està repartit en 4 blocs, hi ha una quarantena de pisos i arrossega anys de deixadesa. La meitat, per exemple, estan tapiats. El pati interior està ple d'herbes, els balcons, plens d'antenes parabòliques, estan apuntalats i els voladissos recoberts de malles. Diuen des de l'Ajuntament que la reforma serà progressiva i permetrà també dignificar aquesta part de la ciutat.
Gràcies, Fèlix. Ara passen 3 minuts d'un quart de dues. Moment per saber com tenim la situació del trànsit i el transport públic. Cèlia Quintana, bon dia.
Bon dia i bona hora. Doncs de moment és un matí tranquil, s'està circulant prou bé. Us trobareu en aquests moments un quilòmetre i mig de cua compacta a la P7 que es manté tot el matí, de fet, a l'Ametlla de Mar, sentit Tarragona, perquè es continuen les feines per retirar un camió accidentat. I ara, de nou, 3 quilòmetres de cua compacta a la C-17 a la Garriga, sentit Barcelona, en aquest cas per obres. I també per les obres es mantenen les aturades a la C-55 a Súria. A la resta s'està circulant, com diem, de forma força fluida i pel que fa a la ronda litoral, per exemple, la Barceloneta s'aturen ara a sentit Llobregat, això a Barcelona, i a Bonpastor fins al Nus de la Trinitat en aquesta direcció.
I ens queda la previsió del temps, la crònica d'en Francesc Mauri.
El termòmetre s'enfila, 15-20 graus, la forquilla més habitual de màximes aquesta tarda, però superant fins i tot els 20, arribant als 22-23 en alguns observatoris gironins. En canvi, les temperatures més frenades, potser per sota dels 15 de màxima, a la meitat oest de Catalunya. Aquí amb alguna precipitació feble, sobretot al Pirineu Occidental, cota de neu de 2.000 metres. Demà baixarà la temperatura màxima, matí de nuvolositat molt variable, a la tarda més sol al sud de Catalunya, més núvols cap al nord i sobretot al nord-est.
Passen ara 5 minuts d'un quart de dues del migdia. Tenim novetats que hem d'anar a buscar a la Garrotxa en concret. Laia Claret, un crim, em diuen. Laia, bon dia, què ha passat?
Sí, hola, bon dia. Doncs mira, els Mossos d'Esquadra estan investigant la mort violenta d'una dona al poble de Sant Joan les Fonts, a la Garrotxa. A aquesta hora nosaltres han dit ben poca cosa. La policia, el que sé que ens ha confirmat aquí al Catalunya al dia, és que l'alerta s'ha rebut cap a les 11 del matí i que hi ha una persona detinguda per la seva presumpta relació amb aquest crim. Ha passat en un habitatge del municipi i per ara es desconeix encara la relació entre la víctima i el detingut, i també es desconeix si podria ser un nou cas de violència masclista. Però vaja, ja estem a sobre.
Doncs qualsevol novetat ja ho saps. Gràcies, Laia.
Bon dia.
Més coses. El jutjat mercantil de Lleida ha perdonat un deute de 7 milions i mig d'euros a un empresari de la construcció que, arran de la crisi de l'any 2008, es va declarar insolvent. L'home ha pogut acollir-se a la llei de la segona oportunitat perquè va actuar de bona fe. Lleida, Pere Joan Álvarez.
Així ho ha pogut demostrar el jutge Pere Montanya de la firma Clare Insolvency de Lleida, que ha representat aquest empresari. Recorda quins són els requisits bàsics per acollir-se a aquesta llei.
Un deute de bona fe que no havia comès delictes contra el patrimoni de la hisenda pública i que no havia comès cap delicte i que no havia hagut falsetat documental. Evidentment, ho vam tindre que estudiar tot i s'ha vist i hem pogut demostrar que no hi ha hagut en cap moment frau de llei.
La crisi del 2008 va colpejar aquest empresari que, com a avalador i administrador de diverses empreses, va acumular un deute de 4 milions i mig d'euros i 3 milions més amb els interessos i recàrrecs. L'home no va poder fer front als préstecs i avals firmats durant la seva trajectòria com a administrador. Ara el jutjat mercantil número 1 de Lleida, com diem, l'exonera de tot el deute acumulat perquè s'ha demostrat que l'empresari va actuar de bona fe a l'hora d'administrar les seves empreses.
Hem pogut demostrar, sí, que realment ha actuat de bona fe perquè primer va fer els concursos amb les seves pertinents liquidacions ordenades. Això s'ha pogut demostrar perquè, evidentment, no ha estat un concurs de persona física fàcil, però finalment ho hem pogut demostrar de que és un deutor de bona fe.
Es tracta d'una de les condonacions de deute més elevades que s'han concedit a l'Estat espanyol amb la llei de la segona oportunitat.
Inspecció de Treball ha multat Glovo amb 30.000 euros per vulnerar el dret a la intimitat dels candidats a una feina, segons ha pogut saber Catalunya Informació. El qüestionari per presentar-se a una oferta inclou preguntes personals i íntimes, com per exemple l'orientació sexual i la identitat de gènere i d'ètnia, com va destapar aquesta emissora, Pilar.
I a partir d'aquí, la Inspecció de Treball va obrir una investigació i ara l'ha conclòs amb aquesta multa per una falta molt greu. Segons l'autoritat laboral, Glovo no pot demanar sota cap circumstància als candidats a una feina si se senten dona, home o persona no binària. Sosté que són aspectes de la vida personal que han de quedar fora de l'àmbit de l'empresa i que no hi ha cap justificació raonable ni objectiva perquè es faci aquesta pregunta. Segons fonts coneixedores del cas, fa un mes se li va comunicar la sanció a Glovo i de moment l'empresa no ha presentat cap al·legació. Glovo sosté que l'enquesta és totalment voluntària i anònima i no té cap efecte en el procés de selecció i assegura que encara no ha rebut la notificació.
El nou tall ferroviari per desdoblar l'R3 entre Parets i la Garriga al Vallès Oriental començarà després de Sant Joan i s'allargarà un any, que és el doble del previst. S'ha anunciat en una reunió a la capital d'Osona entre Renfe, Adif, el govern, ajuntaments i la plataforma d'usuaris, que retreu falta de planificació. Anem cap a Vic. Nàtia Dell, bon dia.
Hola, què tal, Marta? Bon dia.
La pregunta és
com és que les obres duraran tant, com ho justifica la Generalitat?
Doncs mira, argumenten que és per temes de seguretat i també perquè els serveis afectats són més dels previstos inicialment. Tot i que les obres són al mateix tram que l'últim cop, també es veurà afectat Mollet del Vallès, avisen, perquè hi ha unes obres a l'estació de Parets i fer l'intercanvi de busos aquí seria molt complicat. Per tant, es faria a Mollet mateix. L'anunci del calendari l'ha fet la directora general de Transports de la Generalitat, Susi López.
I serien unes obres que durarien un any. Hi ha hagut un increment, diríem, en el temps previst per fer les obres degut a que hi ha serveis afectats que s'han detectat més tard i temes de seguretat que són obres que també s'han de fer a la vegada que s'està fent aquesta obra i, per tant, el temps màxim previst per aquesta obra seria un any.
El pla de transport alternatiu serà semblant a l'altra vegada, amb alguna millora, diuen. Es reforçaran, per exemple, els busos directes. I encara una cosa més, es confirma que Centelles actuarà com a principal punt d'intercanvi bus-tren d'aquest tall. Marc Generes, portaveu de la plataforma Perquè no ens fotin el tren, critica la manca de planificació del tall d'unes obres que ja haurien d'estar fetes. Porten un any de retard.
És un segon tall molt llarg, que pensem que és inassumible. El projecte diu 5 mesos i mig i han plantejat fins a un any de tall, que és més del doble, i pensem que no s'està fent l'esforç necessari a minimitzar-lo.
Amb aquesta segona fase d'obres ja quedaran del tot desdoblada la via entre Parets i la Garriga, que són uns 18 quilòmetres.
Els últims 4 cursos als centres concertats de Catalunya han perdut prop de 15.000 alumnes als ensenyaments obligatoris i han tancat 23 escoles. Són dades del Departament d'Educació que avança Catalunya Ràdio. La pèrdua d'alumnat pot implicar perdre part de la subvenció i això, alerten des del sector, aboca al tancament dels centres que estan ja al límit, sobretot els més petits. Des del Departament d'Educació, però, minimitzen aquesta afectació, Sara Canyeté.
Sí, a la 20ena de centres que han tancat els últims 4 cursos, l'any que ve se n'hi afegiran com a mínim 2 mesos. És l'Escola Mireia de Barcelona i l'Escola Sant Ferran de Castelldefels. Des de l'Agrupació Escolar Catalana, una de les patronals del sector, reconeixen que pateixen per la pèrdua d'alumnes, però sobretot per la falta de finançament públic perquè fa que no tinguin marge per assumir més pèrdues. Eva Salvà és la directora general del patronat.
Qui no té muscle econòmic, les escoles no en tenen gaire i cada cop en tenim menys, tant les d'una línia, sí, són les més febles, però totes estan afectades. Nosaltres tenim escoles molt grans, amb situacions molt delicades també, perquè estan en entorns molt socials. Quan més social és una escola, més patirà. I això és una incongruència, no?
I què diu el departament, Sara?
Doncs atribueix el tancament de centres només a aquesta baixada de natalitat i en minimitza l'afectació, perquè proporcionalment parlem de pocs centres i n'hi ha 671 de concertats al conjunt del territori, però sí que els hi reconeix que no estan ben finançats. Xavier Güell és el director general de centres privats i concertats del departament.
Reconeixem doncs, que l'escola financiada no rep prou recursos per tirar endavant doncs, els seus projectes educatius. En som coneixedors, tenen un finançament escàs i, per tant, el que procurarem és un bon finançament perquè l'escolarització sigui gratuïta, que és l'objectiu últim del Servei Educatiu de Catalunya.
La proposta dels pressupostos revisava el finançament per a aquests centres, però amb els comptes ara prorrogats haurem de veure quin marge té el departament per actuar.
La Generalitat obligarà que la meitat de tot el menjar d'escoles, hospitals i altres centres públics sigui de productes de proximitat. Així ho ha anunciat el conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, Òscar Ordeig, a Vilanova i la Geltrú, durant la presentació de l'Estratègia d'Alimentació de Catalunya pels pròxims 4 anys. Montse Gené Riba, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
Montse, se sap actualment quin percentatge dels aliments que s'ofereixen a escoles o residències públiques, hospitals o presons, fins i tot es compra a productors de proximitat?
Ara està al voltant del 20%, per tant es vol fer en poc temps un salt del 20 al 50% i això serà obligació per llei, la Llei d'Alimentació de Catalunya que es vol aprovar aquest any pel Parlament. Conseller Òscar Ordeig.
Totes les administracions públiques, quan facin una compra d'aliments, el 50% haurà de ser compra de producte de proximitat. Ho hem calculat i és completament viable pel producte de temporada que tenim. Catalunya, una de les zones del món on hi ha més varietat de produccions agroalimentàries pel clima mediterrani, per els diferents territoris de mar, de plana, de muntanya que tenim, i per tant això ens produeix doncs, moltes possibilitats que no hi ha en d'altres territoris.
El conseller ha quantificat l'impacte econòmic d'aquesta mesura, és a dir, el que rebran els productors catalans quan venguin aquests aliments a l'administració.
Hem calculat l'impacte econòmic que tindrà el 50% de compra pública a Catalunya, aproximadament uns 100 milions d'euros. Això en genera un impacte econòmic molt important pels productors catalans.
Montse, una altra mesura és que es preveu formar els alumnes entre 6 i 15 anys en matèria alimentària durant les hores de classe, les lectives.
Sí, el compromís del govern és aquest.
Començarem amb 20 escoles el primer trimestre del curs que ve. 20 escoles de Catalunya faran formació alimentària. Què vol dir això? Que farem continguts pedagògics en hores lectives, tant a primària com a secundària, per tal de que els infants coneguin com es produeixen els aliments, d'on venen, quin és el seu valor nutricional, aprenguin a llegir una etiqueta, sàpiguen quins segells de qualitat tenim, la venda de producte de proximitat, les denominacions d'origen, què és la gastronomia.
La llei d'alimentació vol ser, en paraules del conseller, una gran reflexió sobre tota la cadena de valor del sector agroalimentari a Catalunya.
En punt, 2:15.
Catalunya al dia. La informació de quilòmetre zero.
Després de l'últim tiroteig indiscriminat a la mina, la por s'ha instal·lat entre els 11.000 veïns i veïnes d'aquest barri de Sant Adrià de Besòs. Tenen la sensació que cada setmana hi ha conflictes amb armes de foc i denuncien la inacció, segons ells, policial. Els veïns assenyalen que la policia no ha detingut ningú, malgrat que tot el barri té identificats els implicats en aquell tiroteig de fa dues setmanes, David Àngela.
Hola, Marta, bon dia. I els veïns, de fet, consideren que d'aquesta manera es contribueix a llançar un missatge d'impunitat. En Jacob, un educador social nascut al barri que treballa amb els menors de la mina, confessa que la por fa que es plantegi per primera vegada deixar el seu barri.
Per mi la mina és on em sento en casa. És un sento que m'ha donat tot l'aprenentatge que tinc, totes les oportunitats que he tingut i la manera amb la que he construït la meva vida me l'ha donat créixer en aquest barri. I ara em sap greu que de vegades sí que em venen pensaments de potser hauria de començar a pensar en traslladar la meva família en un altre lloc.
Antoni, un dels referents de la comunitat i fundador de l'equip de futbol Tramuntana, considera que un dels motius pels quals ha augmentat aquesta sensació d'impunitat és que s'ha perdut el respecte a la figura dels patriarques.
És una de les coses que el respeto antes existía. Cualquier joven hacía cualquier tontería y un gitano mayor venía, le llamaba la atención y agachaba la cabeza. Hoy te plantan cara, hoy la juventud te plantan cara.
Tant Antoni com en Jacob, que treballen des del teixit social del barri, lamenten que la mina només es conegui per la difusió mediàtica dels conflictes violents. Defensen que aquest barri té una cara més amable que queda eclipsada per aquests fets.
David, tu que t'hi has passejat i has pogut parlar amb la gent, com veuen el futur? Per on consideren que hauria de passar?
Doncs per recuperar la pau social. Per això demanen la implicació política i policial, però també consideren que qualsevol iniciativa s'hauria de consensuar tenint en compte la comunitat a l'hora de prendre decisions.
Espero que no es quedi només en venir a passejar en el barri i fer-te unes fotos en el lloc d'on han passat els successos. Que això ens puguem trobar, sobretot amb les veïnes i els veïns, amb les entitats que estem allà a primera línia. Perquè si no, cap mesura social tindrà sentit al barri de la mina si no compta amb la gent de la mina.
Que cojan a persones pues, com jo i com hi ha alguns més, que cuenten con nosotros y que nosotros le digamos lo que hay y la verdad y que esto acabe. Porque al fin y al cabo los que vivimos aquí somos los perjudicados. Luego se ve todo de afuera mal, pero els perjudicats són els que estem aquí dia a dia.
Ara fa un any naixia a la mina el primer equip de futbol federat amb futbolistes gitanes, un altre esforç per a aquesta comunitat per combatre l'estigma i la caricatura que a vegades se'n fa des de diverses tribunes.
Barcelona comença a preparar-se per la temporada de platges. La ciutat farà servir la sorra que ha extret de dues obres a tocar del litoral per reposar la que s'han endut els temporals i els corrents marins de les platges de Sant Sebastià, Llevant i la Mar Vella. Barcelona, Montse Poblet, bon dia.
Bon dia. L'enorme forat excavat a tocar del parc de la Ciutadella per construir-hi el pàrquing del Mercat del Peix, que donarà servei a la Ciutadella del Coneixement, ha deixat al descobert 40.000 metres cúbics de sorra d'alta qualitat, que ja havia estat sorra de platja, però que va quedar enterrada per l'expansió de la ciutat. Aniran a parar a la platja de Sant Sebastià, on aquest matí han començat les obres de reposició. Duraran un parell de mesos i costaran uns 40.000 euros finançats pel Port de Barcelona, que a finals de l'estiu passat ja va fer una aportació de sorra en aquesta zona per compensar la que s'havia endut el temporal Nelson. Malgrat la constatació que els temporals cada cop més forts i freqüents es continuaran enduent la sorra, l'alcalde Jaume Collboni defensa que cal continuar reposant-la.
Ja sabem que no és una sorra que durarà per sempre. Aquest és un canvi de mentalitat que hem de fer a la ciutat i que hem de fer a les ciutats que tenim platges urbanes, que són parcs públics i que són la primera línia de defensa contra el canvi climàtic dels barris del litoral i de les nostres infraestructures i, per tant, permanentment haurem d'estar posant o reposant aquesta sorra.
I què es farà, Montse, a Llevant i la Mar Vella?
Es portaran els 8.000 metres cúbics de sorra que s'han extret de les obres de la nova central de fred que s'està construint al Bogatell. Tant en un cas com en l'altre, Collboni en garanteix la qualitat i subratlla els avantatges d'aquesta operació.
Que no l'hem de comprar i que, a més, el cost i les emissions per transportar aquesta sorra es limiten substancialment.
L'alcalde no renuncia a les aportacions de sorra per part del Ministeri per la Transició Ecològica, que des del 2010 no n'ha fet cap a Barcelona. L'alcalde assegura que el compromís és ferm i que només cal tancar la data i les quantitats.
L'Hospital Sant Joan de Reus al Baix Camp tindrà una unitat d'investigació clínica pionera a Catalunya. Amb una inversió de més de 4 milions d'euros, el centre permetrà, entre altres coses, posar a l'abast dels pacients assajos clínics de medicació puntera sense haver-se de desplaçar fins a Barcelona. Anem a Reus. Manel Sastre, bon dia.
Hola, bon dia.
Quan entrarà en servei i quines característiques tindrà aquest centre?
Sí, ha d'estar acabat a finals del 2026. Seran 500 metres quadrats integrats al complex de l'Hospital Sant Joan de Reus, on, entre altres instal·lacions, s'hi farà també una part especial per un equip de ressonància magnètica nuclear d'última generació i de gran definició, que serà la base, la clau d'aquest centre. És un centre que gestionarà l'Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili, vinculat a la Universitat Rovira i Virgili. El seu director, Joan Vendrell, celebrava que l'Institut Carlos III hagi triat aquesta aposta, aquest projecte, que beneficiarà, segons ha explicat, molts pacients de tota la zona i trencarà la bretxa territorial per l'aplicació d'aquest tipus de tractaments.
Disminueix la bretxa que suposa, no?, l'estar vivint en un lloc concret, la típica bretxa del codi postal, ja sabeu, no?, segons on visquis tens accés a més serveis. Qualsevol persona que viu en el territori pot ser susceptible d'entrar en algun tipus d'estudi, ja sigui assaig clínic, com a tal, o ja sigui estudi clínic dels que fan els investigadors dels hospitals o del Pere Virgili.
El centre, a més de fer assajos de medicaments en fase 1, sobretot en l'àmbit oncològic, també adoptarà un software especial que estendrà a temps reals a tota la comunitat mèdica i científica la seva activitat, també als centres hospitalaris i a les mateixes consultes especialitzades. És la primera unitat clínica territorial que es fa a Catalunya. Fins ara, tots aquests centres d'assajos clínics i d'unitats clíniques estaven vinculats sobretot als centres hospitalaris de l'àrea de Barcelona.
A Catalunya, la contractació d'assegurances agràries arriba als màxims històrics. Els fenòmens meteorològics que ha patit la pagesia els últims anys, com pedregades o gelades, i també la sequera, són els factors que expliquen aquest augment de la demanda. Anem a Lleida, Júlia Albacar. El pic de contractació va arribar la campanya passada.
Bon dia, Marta. Efectivament, durant la campanya del 2024, el capital assegurat a través d'Agroseguro va ser de 18 milions d'euros, una xifra rècord. Les inclemències del temps, com per exemple les gelades, durant l'abril del 2022, la sequera extrema que han patit algunes zones de Catalunya o les fortes pedregades han fet que molts pagesos optin per assegurar la seva collita. Xavier Joanes, director d'Agroseguro Catalunya.
Què és degut a això? Pues és degut a tot el que ha passat aquests tres o quatre últims anys. Vam tindre una gelada molt forta als fruiters, han tingut tres episodis importants de sequera, tant als herbacis com el raïm, han tingut problemes al Nadal, han tingut problemes una mica de tot i a tots els conreus.
Per conreus, on més ha augmentat la contractació d'assegurances és a la vinya, que ha passat del 50% de conreu assegurat fa 3 anys al 80%. On més assegurances es contracten, però és el sector de la fruita, especialment de maçanes, peres i préssecs.
El fruiter sí que la tradició és de més lluny. A més, havia patit sinistres importants durant tots aquests últims anys.
En els darrers 10 anys, la contractació d'assegurances ha augmentat un 60% a Catalunya i la previsió és que continuï així, tot i que Joana reconeix que probablement l'augment serà més lent.
Al Delta de l'Ebre faran una prova pilot per acabar amb una de les espècies invasores que hi ha. És l'herba de la pampa, que bàsicament s'expandeix a través de l'aire i que comporta perills tant per la salut humana com per l'ecosistema de la zona. Anem en posta, Jordi Barranca. Bon dia.
Bon dia, Marta.
I en què consistirà?
Doncs mira, ras i curt s'arrencaran els exemplars a tensió de fins a 2 metres d'altura amb maquinària. Tot plegat es farà en una zona tocada als ullals del Delta on hi ha molta densitat d'aquesta planta. La prova pilot començarà en principi a partir de mitjans de febrer. Marc Vinyes és el responsable de l'oficina de l'entitat CEO BirdLife qui tira endavant aquest projecte aquí al Delta de l'Ebre.
Un tractor el que fa és que desbrossa la part aèria i llavors una retroexcavadora el que fa és que el que queda de resta de planta i l'arrel l'arranca en situ, o sigui, al mateix lloc on fem l'actuació, la mateixa retroexcavadora fa un forat a terra, s'enterra a una profunditat suficient com per a que la planta ja no pugui rebrotar.
Com deies, aquesta herba de la pampa o cortadèria té un doble risc.
És una amenaça per a la biodiversitat. Si arriba a establir-se en densitat, no deixa la vegetació autòctona desenvolupar-se i també hi ha riscos per a la salut. La cortadèria, la manera que té d'expandir-se és formant aquests plomalls, aquestes flors i la manera d'escampar-se pel vent. I per a la gent que és al·lèrgica a les gramínies, quan hi ha cortadèria, a més és una planta que extén el període de floració fins a principis de tardor.
La seva expansió, a banda de fer-se a través de l'aire, també es pot fer perquè s'enganxa a les rodes dels cotxes, motos i també a tensió dels avions. La prova pilot pretén erradicar aquesta planta tal com s'està intentant a la costa del Mar Cantàbric. L'herba de la pampa va arribar al continent europeu entre els segles XVIII i XIX, procedent de l'Amèrica del Sud, però no va ser fins a mitjans del segle XX quan es va començar a expandir de forma descontrolada.
Els bombers de Tremp es traslladen al parc de la Pobla de Segur perquè s'han quedat sense calefacció ni aigua calenta. Denuncien que ja fa mesos que pateixen aquesta problemàtica amb temperatures de fins a 14 graus sota zero en algun espai del parc i, evidentment, reclamen una solució per poder treballar en condicions. Pau Rovira, quina és la causa d'aquesta situació i quina és la previsió que es pugui solucionar?
Hola, bon dia, Marta. Doncs el problema rau en una avaria en la vàlvula de la caldera. Interior assegura que s'hi està treballant i que s'ha optat per aquesta solució que qualifiquen de provisional, tot i que, segons els bombers, es tracta d'una situació que s'arrossega ja des de fa temps. Els darrers dies, tot el personal, una 60, anaven escalfant el parc amb calefactors i estufes auxiliars, però les baixes temperatures, per sota zero molts d'aquests dies, ha fet impossible continuar treballant al parc de Tremp. Ens ho ha explicat el delegat sindical de bombers a la regió de Lleida, Àlex Granados.
Des de que van instal·lar la caldera que no ha funcionat mai correctament i ara portem des del mes de novembre que, bueno, que falta algunes peces, ens estan fent passar amb que les canviaran, però la solució no arriba mai. I ara portem, bueno, tots aquests dies que les temperatures són baixes i la temperatura al parc està per sota de 17 graus. Llavors això no són condicions laborals adients per poder treballar. No tenim aigua calenta tampoc, arribem d'un servei i tampoc no ens podem dutxar.
I això no és un fet menor perquè recordem que els bombers, Pau, han de fer una descontaminació després de cada servei.
Sí, sobretot quan han estat a prop de productes tòxics. Per tant, els condiciona i molt la seva feina. El cap de bombers de Tremp, Àngel Salzer, explica com els influeixen aquestes condicions.
Influeix bàsicament en el tema de riscos laborals a nivell de qualsevol treballador que té dret a tenir unes condicions mínimes de confortabilitat. I des de la nostra feina, de fet, si no podem fer neteja dels equips o neteja de les pròpies persones, doncs es pot condicionar a nivell de l'operativa de que tenir les condicions mínimes per donar servei a la ciutadania.
Fonts d'interior asseguren que aquest trasllat no afectarà l'operativa de bombers i confien que la situació quedi resolta a finals de setmana.
A la Vall d'Aran hi ha pobles que fa setmanes que no reben el correu ordinari. Parlem, per exemple, de citacions mèdiques, de rebuts o de factures, i els més afectats, com sempre, són la gent gran, acostumats a rebre les notificacions encara en paper i no en format digital. Ja hi ha dos pobles que han presentat una queixa formal a Correus. A Sofia Cabanes, quins són? Bon dia.
Hola, Marta, bon dia. Doncs es tracta de Vilamòs i de Baixergue. El problema aquí s'arrossega des d'abans de Nadal, però no és el primer cop que passa. Cada vegada que l'oficina de Correus de Viella registra pics de faena, el correu ordinari deixa d'arribar puntual en alguns pobles. Marc Tarrau és l'alcalde de l'MD de Baigerque.
Bé, el que hem demanat és que se solucione aquesta E, també reivindicar que en les zones rurals hagués servici de correu postal i un bàsic, no? Com en qualsevol lloc, perquè haguem la igualtat de la ciutat i haguem el mateix dret en rebre puntualment les cartes.
En el cas de Vilamòs, fins i tot s'han vist obligats a baixar Viella per recollir el correu. Els més perjudicats, la gent gran, com explica el seu alcalde, Oriol Sala.
Justament qui mos ha traslladat aquest neguit i era gent més gran del nostre municipi, el que més neguit dà són les cartes certificades de mures cau carrer important de l'hospital. Tostem, hauem gent que se n'ha d'anar d'un que és el Tarnau de Lleida o inclús on sigui en Barcelona i tostem rebes en paper aquesta notificació.
En els últims dies hem contactat amb correus però no hem obtingut resposta oficial. Fons de l'oficina de la Vall d'Aran ens han explicat, això sí, que tenen dues baixes, una per jubilació i una altra per malaltia, que no s'han cobert. Per això han hagut de prioritzar el repartiment de la correspondència urgent i paqueteria abans que el correu ordinari.
Gràcies, Sofia. Són 3/4 de 2, uns 35.000 pollastres. Han mort aquest matí en un incendi que s'ha declarat en una granja d'Artesa de Lleida, al Segrià. Els animals han mort pel fum. Què més en sabem, Pere Joan?
Doncs que l'incendi s'ha declarat a les 7 d'aquest matí, les flames han calcinat la caseta on era la caldera i el fum s'ha estès per tota la granja i ha provocat la mort per ofegament de tot el bestiar, uns 35.000 pollastres, segons ha pogut confirmar aquesta emissora. Els bombers, que hi han anat amb dues dotacions, han actuat per apagar les flames i refredar els punts calents i la coberta. També han ventilat l'explotació, on s'ha acumulat molt fum. No hi ha cap persona ferida.
Les comarques de Girona van superar els 28 milions de pernoctacions el 2024. Des del Patronat de Turisme el qualifiquen com un nou any de referència per al turisme. Concretem les xifres, Fèlix.
Doncs són pernoctacions que van fer 8 milions i mig de visitants, un 53% estrangers. I d'aquests al capdavant hi ha francesos, del Benelux, alemanys i britànics. Però els que més creixen són els nord-americans, un 25%. Ho vam avançar aquí precisament ara fa un parell de mesos i darrere els italians han crescut un 16%. Dels 8 milions i mig de turistes, 7 milions i mig van triar com a destí la Costa Brava i la resta les comarques d'interior i el Pirineu de Girona.
Doncs potser encara portarà més gent en aquesta zona de Catalunya el fet que creixi la marca turística i cultural Vescomtat de Cabrera. Ara en formen part 12 municipis de la comarca de la Selva que van ser part d'aquest gran domini feudal de la Catalunya del segle XI. S'han creat rutes per visitar castells, muralles, esglésies o barris medievals. De fet, el projecte es presenta avui mateix a Fitura, a Madrid. Laia, la marca anirà més enllà de la comarca de la Selva?
Sí, exacte, bon dia. És una marca amb la intenció de donar a conèixer el patrimoni que tenim a casa nostra i, a més, donar-li valor. Àngel Vázquez, tècnic de promoció del territori del Consell Comarcal de la Selva, especifica el Catalunya al dia de quina manera?
Formar part de la marca per un municipi suposa posar en valor un element patrimonial conjuntament enxarxat, no?, amb la resta de municipis i amb un relat històric que compartim, no? És a dir, una petita ermita d'un municipi petit, no?, del mig de les Guilleries, l'estem posant en valor en el mateix nivell que un castell de Montsoriu, no?, que té una solvència, no?, i una trajectòria molt més gran, no?
Per ara la intenció és que si algú visita un element del Vescomtat pugui saber que n'existeixen d'altres i, per tant, visitar-los. Hi ha una quarantena de llocs senyalitzats, ho deies, cases, castells, ermites, nuclis antics, i també hi ha un centre d'interpretació del Vescomtat. Aquest Vescomtat va molt més enllà de la comarca de la Selva.
La marca es basa en un relat històric i aquest relat històric és els dominis feudals que van tenir els Cabreres, no? Llavors, els dominis feudals no són els actuals dominis administratius. El nucli central sí que va ser la comarca de la Selva, però durant aquests segles es va expandir a la comarca del Maresme, Vallès Oriental, Osona i la part de la Garrotxa amb el Vescomtat de Bas, i fins i tot a partir del segle XIV i XV, una mirada cap a la Mediterrània, cap al comerç, amb Òdica Sicília.
I per tant, sí, la marca creix. Vázquez especifica alguns dels municipis que s'hi han interessat.
Palafolls, que ja ha fet la sol·licitud d'adhesió. Estem en converses amb Malgrat de Mar, Sant Esteve de Palautordera, també hem parlat amb Santa Maria de Palautordera, amb Sant Celoni. Per la part d'Osona tenim Roda de Ter i l'Esquirol. I llavors, per la part de la Garrotxa, el que hem tingut converses amb la Vall d'en Bas i amb Turisme Garrotxa, per poder fer algun tipus de conveni, no?, per divulgar aquest vincle entre el Vescomtat de Bas i el Vescomtat de Cabrera.
A més de turisme, ara ho sentíem, la marca també busca la divulgació. És per això que la iniciativa també hi ha diverses visites escolars, xerrades o exposicions, entre d'altres.
Les tres monges clarisses que queden al monestir de Pedralbes de Barcelona marxaran el 15 de febrer, segons ha avançat El Periódico i ha confirmat Catalunya Informació. L'alcalde de la ciutat, Jaume Collboni, ha assegurat avui que és una mala notícia per la capital catalana, però s'ha compromès a mantenir la tradició de Santa Eulàlia.
La meva intenció és mantenir la tradició de que la corporació de l'Ajuntament pugi el dia de Santa Eulàlia al monestir, perquè és una tradició centenària i hi ha un lligam històric que jo crec que forma part de la tradició i les bones tradicions s'han de mantenir perquè formen part de la nostra identitat com a ciutat.
La manca de vocacions i de relleu ha portat les tres monges a demanar el trasllat al monestir de les Clarisses de Vilobí d'Onyar a la Selva. El Cremallera de Montserrat ha tancat el 2024 havent transportat més usuaris que mai. Aquest tren, que comunica Monistrol amb el monestir, va registrar l'any passat més de 721.000 viatges. Això és un 30% més respecte a l'any anterior i ha superat el rècord de l'any 2019, l'any anterior a la pandèmia. El president de Ferrocarrils de la Generalitat, Carles Ruiz, destaca com una de les claus el bon funcionament de la venda de bitllets combinats.
L'èxit del bitllet combinat entre l'R5 i el Cremallera, que suposa més d'un 30% de les persones que hi accedeixen, i per tant demostra que cada vegada més els ciutadans i ciutadanes estan utilitzant sistemes de transport sostenibles.
També ha fet rècord històric de validacions al tramvia de Barcelona amb 35 milions de viatges l'any passat, un 13% més que l'any anterior. I una cosa més abans de la cultura, un agent de la Policia Nacional fora de servei i una patrulla de la Guàrdia Urbana van detenir un home que havia intentat matar la seva parella amb una arma blanca al carrer de les Corts de Barcelona el 9 de gener. L'agressor li va fer un tall al coll quan la víctima sortia de la feina. L'home va fugir i els agents de la policia el van perseguir fins a enxampar-lo. El detingut ha ingressat a la presó després de declarar davant el jutge. La dona es recupera de les ferides i està fora de perill.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa. La Marina està morena, el Fanzina fa una trena.
Doncs s'acaben de conèixer els artistes més nominats als Premis Enderroc 2025 de la música i els que opten a més guardons són aquests: Figaflaues, Oques Grasses, Ginestar i Al·lèrgiques al Polen. S'han anunciat a la roda de premsa que s'ha fet a Girona. Núria Paraire, bon dia.
Bon dia, Marta.
Què més sabem d'aquestes nominacions, Núria?
Doncs mira, aquests cinc grups estan nominats a millor directe, millor videoclip, millor cançó, millor artista del 2024. A més, Figaflaues opta al millor disc de música urbana i Oques Grasses, Ginestar i Al·lèrgiques al Polen opten el millor disc de pop-rock. Amb quatre nominacions hi ha els mallorquins Fades, un grup creat el 2022, i Muixca, i amb tres nominacions doncs destaquen ja altres músics com Alosa, Julieta, Mamaduixa, Miqui Núñez i els Tiets. Enguany, a més, destaca una categoria nova, la de millor disc de rock. Ho explica el director editorial del grup Enderroc, Lluís Gendrau.
Algú pot dir, sí, hi haurà rock de guitarres? Doncs sí, no només n'hi ha, enguany hem arribat a veure aquest 2024 més de 170 discos de rock i derivats, metal, punk, hardcore, i per això hem volgut incorporar també una categoria tant de la crítica com de votació popular dedicada al rock.
Ho sentíem, eh? Aquestes nominacions s'han escollit per votació popular i ara, un cop es tenen els nominats de cada categoria, s'obre una altra vegada la votació popular, que ha crescut un 28% més de l'any passat, per escollir els guanyadors. La gala d'entrega dels Premis Enderroc es farà el 6 de març aquí a l'Auditori de Girona. La retransmetran TV3 i ICAT. Hi haurà 12 actuacions, com les de Sidonie, Els Amics de les Arts, Calavento o Su.
Rosa Renom és la majordoma, la protagonista del nou text de Josep Maria Miró, que arriba a la Heartbreak Hotel del barri de Sants, un monòleg que explica la història d'una dona que es presenta al pis d'on va fugir fa gairebé 3 dècades, Marta Vives.
La majordoma és el segon text del tríptic de Josep Maria Miró, que va començar amb El cos més petit per parlar sobre la destrucció de la bellesa. Ara Miró escriu sobre una dona que transita en dos temps, passat i present, i que torna després d'haver anat a fer de majordoma d'un mossèn d'un petit poble a la muntanya. Allà ha conegut el poder i els homes que ambicionen conquerir-lo. Una dona que no té res a veure amb qui era quan va marxar. Rosa Renom.
Bueno, és una dona que ha crescut, que explica una mica la seva peripècia vital i ha canviat de ser una mena, no dic una bleda assolellada, però una joveneta una mica ingènua, doncs acaba sent una dona com molt més potent.
Josep Maria Miró torna a apostar per portar la humanitat a escena i reivindicar la paraula i l'essència interpretativa.
És un text molt essencialista
i per tant és una trobada amb el públic, és la possibilitat de veure una actriu i un personatge en primeríssim primer pla. Jo també pensava que aquest era el lloc i aquesta era l'actriu. Això gairebé com si, encara que és molt teatral, com si veiéssim cinema en un primeríssim primer pla.
La Majordoma s'estrena el dia 28 de gener i estarà un mes a la Sala del Badal.
Catalunya al dia. Connecta't al territori.
6 minuts i arribem a les 2. Temps ara pels esports. El 4-5 del Barça a la Champions a Lisboa amb el Benfica ahir. És un partit que recordarà durant anys. Els blaugranes van cometre nombroses errades a la primera part, en què perdien 3-1, però mai van deixar de creure en la remuntada, que no va arribar fins al final, a l'últim minut de descompte, enmig, per cert, d'un aiguat intens a l'estadi de Luz. Montserrat, bon dia.
Hola, bon dia. Surrealista, esbojarrat, èpic, amb un guió que donava girs continus i amb l'ai al cor fins a l'últim instant. Així es va viure el partit que, a més de ser un triomf, donava al Barça la classificació matemàtica per als vuitens de final de la Champions. Anem a pams. El partit va començar malament per al Barça. Van encaixar primer gol a minut 2. El 13 Lewandowski de penal va empatar, però llavors va haver-hi dues errades considerables del porter Chesna, ahir titular en lloc d'Iñaki Peña. El 22, falta d'entesa entre Polonès i Valde, que van xocar i van deixar sol Pavlidis, 2-1, i al minut 30 Pavlidis va marcar de penal dubtós comès per Chesna. El Barça marxava amb 3-1 en contra al descans. A la segona part, a 64, Rafinha marca el 3-2 de rebot de cap, però Araujo, en pròpia porta, feia el 4-2 en contra al minut 77. Nova desil·lusió. Al 78, Lewandowski, novament de penal, va situar el 4-3, que els donava aire, els donava vida. Al 86, Eric García va marcar de cap l'empat a 4 i a l'afegit, la bogeria final. Penal que va reclamar el Benfica i gol de contraatac de Rafinha amb assistència de Ferran per certificar aquest 4-5 definitiu al 95,5. Hansi Flick, l'entrenador blaugrana, encara no s'ho creu.
Ha estat un partit boig. A la mitja part hem dit que havíem de canviar coses i hem dit volem la remuntada. El millor de la segona part ha estat la mentalitat de l'equip.
Un Rafinha elegit millor jugador del partit. Al final pica baralla entre jugadors dels dos equips, insults creuats al camí del túnel de vestidors. I el central blaugrana, Pau Cubarsí, que avui fa just 18 anys, avui celebra el seu aniversari, explica als mitjans del club que se sent un privilegiat per formar part d'aquest equip.
Tot nen voldria estar en el meu lloc, així que m'haig de donar compte d'això i aprofitar-ho al màxim. Estem obrant els ulls quan els escolto. Sembla que estiguis en una pel·lícula, que els teus ídols, que sempre els has viscut i els has tingut de referents, doncs parlin bé de tu.
El Barça ara mateix és segon a la classificació de la Champions, a 3 punts del líder, el Liverpool. Els dos equips són els únics que ja són matemàticament als vuitens de final. Dimecres que ve el Barça rep l'Atalanta a l'última jornada d'aquesta fase de la Lliga.
Avui es disputen els últims partits de la penúltima jornada de la primera fase de la Champions.
A les 9 del vespre, Guardiola contra Luis Enrique, PSG City, un partit transcendent per als dos equips que estan separats per un punt i volen entrar entre els 24 primers llocs per accedir a aquests 700 de final. El City ara mateix és 24è, mentre els francesos són al lloc 26. Guardiola i Luis Enrique, dos extècnics blaugranes que s'elogien mútuament.
Un número uno, un referente, un entrenador único, con mucha personalidad y tengo la suerte de ser amigo.
Estem fets a Barcelona, les nostres famílies estan molt unides, la nostra relació és eterna, per sempre. Podem estar en desacord, però les nostres intencions són bones, els estimo.
També a les 9 el Girona esgolta les últimes opcions de classificació per als 700 al camp del Milan. Ara mateix són trentens i ben acompanyats a San Siro, avui a Milà, per uns 2.000 aficionats. Aquest Milan-Girona amb transmissió al Tot Gira de Catalunya Ràdio des de 8:45. El Madrid 22è no pot badar gaire perquè encara no té la classificació matemàtica per als 700 de final. Els blancs reben avui al Salzburg també a les 9.
I encara en futbol, el Barça femení disputa avui la primera semifinal de la Supercopa contra l'Atlètic de Madrid.
Juguen a les 7 a l'estadi de Butarque, a Leganés, una seu que es va anunciar el dia de Sant Esteve. És el primer títol a què opta Pere Romeu com a entrenador del Barça.
A nivell personal, pues, content, il·lusionat, motivat per intentar guanyar el primer títol, però sobretot seguint aquesta línia ascendent, de que l'equip jugui bé, de que l'equip competeixi bé i que l'equip pugui primer fer un bon partit contra l'Atlètic de Madrid per mereixer guanyar i plantar-nos a la final.
Atlètic de Madrid-Barça a les 7 i per TV3.
I per acabar, bàsquet, handbol i tenis.
El Joventut queda al llindar de l'eliminació a l'Eurocopa de bàsquet després de perdre ahir davant el Trento italià, 86-100. La selecció espanyola d'handbol s'estrena avui a la segona fase del Mundial contra Noruega, 2/4 9. 8 jugadors catalans i el tècnic Jordi Rivera, els dos primers de cada grup d'aquesta fase, accediran als quarts de final, que es disputen a finals de mes. A la Lliga Femenina d'handbol, el Granollers rep l'Elx a 9:15 en el primer partit de la segona volta. I a l'Open d'Austràlia de tennis, definides les semifinals al torneig masculí, Jannik Sinner, número 1 mundial, ha superat De Mignor en 3 sets i jugarà contra el nord-americà Ben Shelton, que s'ha desfet de l'italià Sonego en 4 sets.
No t'ho pots perdre.
Setmana de moltes estrenes teatrals a les sales petites de Barcelona. Dani Anglès estrena avui el monòleg Quan la vaig conèixer, una comèdia inspirada en la cantant actriu Barbara Streisand. L'espectacle, que es pot veure fins al 9 de febrer al Teatre Maldà de Barcelona, és una adaptació al català de l'èxit Buyer and Seller, dedicat a un dels mites del director teatral. De fet, serà el primer cop que Dani Anglès interpreti un monòleg. El Teatre Acadèmia arriba Entre monstres, amb David Bagés i Georgina Latre, el tan tarantana Dama dictadura, sobre l'herència que ens ha deixat la moral franquista en aquest país, i a la Beckett, Tres porques, les històries de tres treballadores d'un escorxador.